Senyora Rosa Tobau, regidora de Cultura i de Tradicions i Festes del nostre Ajuntament, amic Roland Sierra, presidenta de la Societat del Retiro, membres de la Junta, molt bona tarda a tothom. Estem reunits aquí, ja ho sabem, per presentar el llibre del Roland, que és El Sitges desaparegut. Malgrat aquest títol del llibre, veiem aquí que tant públic, tant assistents, tants amics que ens volen seguir amb aquesta presentació, veiem que sí, que aquell Sitges ha desaparegut, potser de les imatges que són molt maques d'aquest llibre, però queda a l'ambient aquest de sitgetanisme, dels sitgetans, que malgrat les generacions passades, doncs sempre hi ha aquest neguit per les coses de casa nostra. Molt bé, dit això, aquest començament, passo la paraula a l'amic Provencià.
Regidora, amic Joan, senyores, senyors, amics, l'any 1995, l'editorial F2 iniciava la seva singladura amb l'Abans del Papiol. La fórmula del llibre, tot i que senzilla, era del tot original. Recollir fotografies antigues que guardessin els particulars a casa seva i publicar-les en un llibre que es venia per fascicles a l'estanc i a la llibreria del poble. L'èxit de la iniciativa fou esclatant. Han passat més de dues dècades i a través d'F2 més d'un centenar de viles i ciutats de Catalunya i de les Balears tenen el seu propi Abans. A l'estiu del 2004, i gràcies a l'aleshores regidora de Cultura, la senyora Àngels Parés, vaig entrar en contacte amb els responsables d'F2, els quals em proposaren d'elaborar l'Abans de Sitges. L'experiència ha estat una de les més gratificants de la meva vida. Dues tardes per setmana visitava la Biblioteca Santiago Rusiñol per recollir les fotografies que, com per art de màgia, anaven sorgint d'àlbums, calaixeres i capses de sabates. Al final es recolliren prop de 4.000 imatges procedents de 250 de particulars i famílies. D'aquests se'n va publicar 1.000 en 54 fascicles, un per setmana al llarg d'un any. Com a continuació de l'Abans, el 2013 començà a editar-se el Sitges Iaié. Malgrat que bastava un període molt més curt, apenes dues dècades, el volum contenia tants documents gràfics com l'anterior. D'altra banda, ha estat l'únic llibre de la col·lecció on s'ha combinat el blanc i negre amb el color, la qual cosa el converteix en una curiosa raresa dins de la nombrosa família dels Abans. Han passat 4 anys més i mentrestant F2 ha endegat la col·lecció Catalunya Desapareguda, de la qual han vist la llum una trentena de títols, entre ells un de Vilafranca al Penedès i dos de Vilanova i la Geltrú, per esmentar dues poblacions properes amb les quals ens uneixen estrets vincles històrics i culturals. I ara li toca el torn a Sitges. Aquest és el primer volum dels 4 dedicats a la nostra vila que està previst que surtin en els propers anys. El que presentem avui és una passejada per un Sitges que ja no existeix, sovint molt difícil de reconèixer. A través d'una selecció de 160 imatges, el llibre proposa un viatge pels carrers i paisatges del municipi entre les dècades de 1870 i 1960. Un Sitges que en gairebé un segle passà dels 3.500 habitants als 10.500. Un Sitges que veia l'arribada del tren i dels primers estiuejants, junt amb la creació de nous barris, però que per contra visqué la decadència de la població marinera i la destrucció de nombroses vinyes, hortes i sínies que hi havia escampades arreu de la localitat. He dividit Sitges desaparegut en 3 capítols geogràfics ben diferenciats. El primer engloba el nucli antic, el centre històric de la vila i els barris que amb el pas del temps s'han integrat al teixit urbà. El segon recorre la façana marítima i el tercer inclou Vallcarca i Garraf, sense oblidar l'emblemàtica ermita de la Trinitat. Quant a les imatges, la majoria són inèdites i desconegudes per al gran públic. Una part prové del fons de l'Abans, dipositat a la Biblioteca Santiago Rusiñol i consultable per tothom, i són fotografies que en el seu moment no van aparèixer, ja fos perquè no encaixaven dins el discurs narratiu o perquè se'n desconeixia algun aspecte. Una altra part, prou important, procedeix de l'arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i també de l'Arxiu Nacional de Catalunya. La resta les han cedit col·leccionistes particulars, de tots els quals, molts dels quals veig avui aquí i els hi vull donar les gràcies. Sitges Desaparegut suposa la meva tercera i feliç col·laboració amb l'editorial F2. He encarat el projecte amb la mateixa il·lusió i exigència que ho vaig fer en els llibres anteriors. I com aleshores, desitjo que vosaltres, els lectors, gaudiu del viatge tant com jo. Moltes gràcies.
Bé, dit aquestes paraules, us explicaré una mica el que he preparat. La màgia és l'art de fer desaparèixer i tornar a fer visibles les coses. Si ens guiem per aquest encanteri, m'atreviria a dir que Sitges és un poble màgic, on desapareixen i apareixen singularitats, les quals ens fan quedar bocabadats, o també pot succeir que amb aquests canvis es sobrevingui un cert desencís. Avui ens hem reunit en aquesta sala del Retiro per retrobar-nos amb un Sitges que havia desaparegut, però que gràcies al bon ofici de l'amic i historiador i escriptor Roland Sierra i Ferreres i a la tasca de l'editorial F2 han fet possible que torni a reaparèixer i esdevingui un valuós testimoni d'un passat, el qual el van viure i gaudir els nostres avantpassats i que nosaltres, en endinsar-nos en el seu contingut, ens sobrevindrà l'enyorança de no haver-lo conegut. Si més no, si dintre d'aquesta recança d'alguna cosa ens podem congratular, és de que si haguéssim viscut en aquests Sitges del llibre, avui no estaríem aquí. Evidentment, tot no es pot tenir. Entretenir-nos en el contingut d'aquest volum ve a ser com sucar pa en les essències sitgetanes per després llepar-nos els dits. El conjunt de tot plegat no només es centra en la imatge dels carrers, d'uns espais concrets, de les cases i dels edificis rellevants, sinó que el lector hi endevinarà la projecció social que li conferia als seus habitants. Entre ells, personatges i estaments que en moments puntuals van posar els seus coneixements i la seva aportació professional i creativa al servei de la població. Altres convilatants mostraven una popularitat que venia determinada pels mots o motius per la qual cosa era coneguda la seva procedència. A alguns i algunes, les excentricitats que anaven aparellades oferien unes sublimitats extraordinàries. Fixem-nos que a mesura que van anar desapareixent aquests personatges, quasi bé no n'han aparegut de nous. I els que quedaven abraçats a una meritosa i reconeguda popularitat es deixen de la manera més inesperada, com ha succeït amb l'amic Ramon Soler i Fernández, qui just amb el seu germà Josep han estat els hereus de la popularitat assolida per la família Soler al capdavant de la direcció de l'Eco de Sitges. Fins ara, que emprèn l'últim camí l'editor del setmanari, però continua formant part del Consell d'Administració, un altre Soler, en Josep Soler i Mercè. Demano disculpes per haver-me desviat del guió, però he considerat que el record de l'amic bé es mereix aquest breu però sentit homenatge. I dic que les pàgines de l'Eco també són d'obligada consulta de l'amic Roland, d'on extreu els interessants apunts que ell publica amb assiduïtat a les xarxes socials sota el títol d'Efemèrides Sitgetans. Tornant al llibre, dic que el seu contingut s'estén entre el 1870 i 1960. Les fotografies, com ha dit ja en Roland, provenen del fons de l'abans, dipositades en la Biblioteca Santiago Rusiñol, també de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, de l'Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, de l'Institut d'Estudis Fotogràfics i sense oblidar-nos de l'aportació que han fet molts particulars, sobretot en Josep Maria Alegre, que també ha ajudat a l'autor a situar en l'espai del temps algunes de les imatges. Altres provenen de l'interessant col·lecció que disposen en Sebastià Jiménez i Mirabent i d'en Jordi Mirabent i Castiel, aquest últim traspassat no fa pas gaire. En aquests temps actuals, quan malauradament ens toca reivindicar que els carrers sempre seran nostres, aquells sitgetans i sitgetanes no els calien insinuar-ho, perquè aquells carrers lliures de cotxes i d'altres noses eren exclusivament d'ells. Així, durant les vesprades dels dies d'estiu, el veïnat trenc les cadires al carrer i seien a la fresca, mentre s'intercanviaven opinions i interessants converses entre ells. A hora prudent, es retiraven a descansar i s'escoltava el silenci. De bon matí, les dones de casa escombraven el seu tros de carrer i feien saltironar gotes d'aigua perquè, com els carrers eren de terra, no s'aixequés pols. I quan s'esqueia, s'afanyaven a emblanquinar els baixos de les parets esquitxades de fang, cosa que es produïa al pas dels carros després d'haver plogut. I també estaven amatents dels excrements que deixaven els cavalls, que recollien en una senalla per després abocar-los a la terra de les plantes que tenien dipositades a l'eixida o en el femer de l'or. Uns carrers que coronaven els jocs de la mainada, que també se'ls feien seus, i s'establia una complicitat amb el veïnat, perquè cada sector acollia els més joves de l'entorn i els seus entreteniments comptaven amb el vistiplau dels propis veïns, els quals, tot i el guiricall que es produïa, ho consideraven una normalitat, doncs sempre havia estat així. El joc de la pilota, a molts anys vista de la tecnologia actual posada al seu abast, era el preferit de la jovenalla, i aquesta, davant les mancances, se'ls enginyaven per fer una pilota ni que fos entortolligant diferents draps. Aquest esfèric tan primitiu no incomodava el veïnat. Va ser a partir de quan van ser assequibles aquelles pilotes de cuir que es pot dir que es va acabar la bona convivència entre la mainada i els estadants de les cases, que veien com els cops de pilota irrompien contra la bancó de les parets i així es malmetia un símbol del qual tan orgullosos n'estaven, perquè el blanc de la Blanca Subur ha estat durant molts anys la marca de referència del nostre poble, el color que més ha servit a l'hora de valorar i enaltir les virtuts d'aquelles sitgetanes que mostraven el millor de si mateixes, perquè el poble fes goig. I no en tenien prou amb aquell blanc de calç que desfeien una mesura de blauet i pintaven un viuet estret al final de la paret. Sitgetanes que, quan entraven a casa seva, deixaven la clau posada al pany, perquè tots es coneixien i no els calia d'haver de trucar per entrar. I si apareixia un foraster, des de la porta estant s'anunciava el crit de Ave Maria Puríssima. Segons l'època de l'any, es practicaven altres jocs de carrer, com els de les soles. Els de la meva generació els anomenaven els patacons. Els preuats tresors que formaven el botí del joc eren uns bonics cromos que portaven les preses de xocolata, que acompanyada d'un paret de Viena, era un excel·lent berenar dels dies de festa. Quan encara no s'havien imposat els pernilets ni els formatgets, simplement pa sucat amb vi i sucre, o ous batuts amb moscatell. Si aquella època haguessin fet bufar la canalla, potser hagués hagut alguna sorpresa. Les mares raonaven aquest complement de graduació, dient que així creixien més forts. I el joc que considero que més afinitats ha tingut amb els Sitges desaparegut era el que anomenàvem jugar a cull i amagar, dit de manera més correcta, el de fet i amagar. Raono que tenia una mena de relació amb el tema que avui ens ocupa, perquè a qui li tocava parar, quan obria els ulls després d'haver comptat fins a la xifra acordada, es trobava que tothom estava desaparegut. Fins i tot el paisatge semblava haver canviat. De la seva astúcia depenia recuperar la identitat dels participants. A poc a poc, aquells Sitges va anar desapareixent de veritat, ho il·lustra i ens ho explica en Roland a cada peu de fotografia. A partir d'aquí, amb el pretext de secundar la modernitat, sense quasi bé adornar-nos, s'ha anat perfilant un Sitges nou. De vegades es pot arribar a semblar impersonal, però el que sí que és una realitat innegable és que el poble s'ha fet gran. I amb aquesta expansió, la gent nascuda aquí quasi bé ha estat superada pels nouvinguts. I aquesta circumstància ens porta a lliurar-nos a un recompte que té la seva curiositat. Així, si pagesem un dissabte o qualsevol dia de festa, els carrers són plens de gent que no coneixem. I quan coincidim amb un sitgetà o sitgetana es produeix una certa alegria. I al final de la passejada a l'inventari de la gent de Sitges, amb la qual hem coincidit, potser es pot comptar amb els dits d'una sola mà. En Roland ja fa temps que ens apropa a la realitat de cada època i amb la seva gent, com ho ha fet palès en el seu diccionari biogràfic de sitgetans. també de l'editorial F2, en el seu dia es va delectar amb la contemplació d'un Sitges no tan llunyà com aquest, que, com bé diu, l'ansiat estava desaparegut. Aquell altre, però, era un Sitges que els de la meva edat ja ens hi vam començar a familiaritzar. També a un paisatge urbà que anava canviant. I el testimoni de les botigues, les fàbriques, els costums i, per descomptat, la seva gent. Era el mateix títol de l'obra o especifica l'Abans, el qual va seguir el Sitges Lleier, ja més enganxat a la modernitat. Doncs bé, la majoria d'aquelles botigues que ell amb material gràfic va il·lustrar, regentades per la gent de casa amb tracte afable i familiar, han desaparegut. I en el seu lloc han obert comerços de marca impersonal, com ho pot arribar a ser també el tracte que es dispensa. I vet aquí que altra vegada la màgia n'és la protagonista, perquè on avui havia obert una botiga, al cap d'uns mesos ja ha desaparegut. I en el seu lloc n'apareixen un altre que ofereix més del mateix. És aquest encanteri al qual em referia, el que fa que entre els nombrosos visitants que acudeixen els dies de festa, així com en plena temporada turística, sempre hi ha qui fa comptes, tants caps, tants barrets. Un recompte que de sigui t'aboca una visió de caire futurista, quan l'observador arriba a la conclusió fantasiosa, aquí em forraré. I al final el missionari acaba també recorrent a la màgia, perquè ha de fer jocs de mans per tal de poder afrontar les despeses que li suposen poder arribar a final de mes. I d'això, a perdre bous i esquelles, hi va només un pas. D'aquí que, a part d'aquest Sitges tingui un encant especial, és molt enganyador, i aquest sol que brilla enmig d'un blau resplendent és tan enlluernador que de vegades no et deixa veure més enllà. Ja per anar acabant, dir-vos que en moltes presentacions de llibres la persona encarregada de fa servir el tòpic que el llibre en qüestió es llegeix d'una tirada. El llibre que avui presentem en societat, en aquesta societat del Retiro, el qual l'ha escrit i documentat en Ronald Sierra i Ferreres, és per gaudir-lo amb deteniment. I a cada pàgina hi trobarem una sorpresa, i el cúmul de totes és com una petita joia la qual llueix amb tota la seva puresa gràcies a que l'autor l'ha polit i ha dedicat moltes hores i molta il·lusió per fer possible que un Sitges desaparegut reaparegui envoltat d'una pàtina d'enyorança, però també d'un complement sentiment d'admiració. És, en definitiva, el resultat d'aquesta màgia que fa possible el que pot semblar irrealitzable. Com és que un Sitges desaparegut torni a ressorgir entre els fulls de l'actualitat, abraçats com estem a les noves tecnologies i els avanços de tota mena, que fa que ens recordem dels nostres avantpassats quan diguem «ai, si els nostres avis tornessin». Tot i aquests grans invents posats al nostre abast, no sabem si el Sitges actual despertarà el mateix interès transcorregut un nombre indeterminat d'anys, com potser es voldrà fer desaparèixer més d'un nyap que amb l'excusa de la modernitat ens han colat i que irremediablement els hi deixem a les futures generacions. Davant això, qui diu que el títol del llibre futurista no sigui «El Sitges que hauria de desaparèixer»? Avui aquest no és el cas, perquè som aquí per celebrar el retorn a un passat del qual l'amic en sap molt, d'aprofundir per treure a la llum el millor de tot plegat. Només ens queda manifestar el nostre reconeixement a aquesta aportació a la història local amb aquest Sitges desaparegut, que és el primer lliurament d'altres que ens seguiran, en total seran 4. Li agraïm el seu afany per continuar recabant en tants aspectes desapareguts que quan es fan públics produeix aquesta satisfacció que ara ens acompanya i que compartirem quan ja en l'intimitat de les vostres cases us endinseu en la contemplació de les interessants fotografies i a llegir els breus comentaris que fa l'autor. I arribats a aquest punt us haig de confessar que m'he mirat, sí que és un llibre que es comença i no es pot deixar. Dit això, em direu, així doncs, en què quedem? Sí, però, en aclariment a diferents altres, l'interès vers el seu contingut faràs que es converteixi en un llibre de consulta, com ho són tots els que ha publicat en Roland, conjuntament amb l'editorial F2, sobre la temàtica sitgetana. I és que Sitges no desapareix mai del nostre pensament, i malgrat que pot haver estat desaparegut, mai el podem considerar perdut. Felicitats, amic, i moltes gràcies per haver-lo rescatat de l'oblit.
Gràcies. Gràcies. Presidenta del Retiro, membres de la Junta, cronista de la Vila, Roland, amigues i amics, moltes gràcies per haver-me convidat en aquesta presentació del llibre Sitges desaparegut, publicat per l'editorial F2. Quan s'apropa Sant Jordi, a la Regidoria de Cultura, Tradicions i Festes, ens posem ja les piles, que habitualment les portem molt posades, però encara les carreguem més, per començar a programar totes les activitats culturals al voltant d'aquesta diada. Enguany, com segurament la majoria de vosaltres coneixeu, en aquest dia farem la reobertura també de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Sitges és un poble d'escriptors i de poetes i sempre ens ha permès reunir el talent literari i cal posar en valor l'elevat nombre d'autors locals. Per tal de reivindicar el talent amb denominació d'origen Sitges, el 23 d'abril, des de l'Ajuntament de Sitges, sempre muntem un estand on convidem a participar tots els autors locals a que signin els seus llibres. Això què permet? Ens permet un contacte molt directe pel que fa als escriptors amb els seus lectors. I pensem que això és un fet a remarcar i a no perdre. Centrant-me ja més en el llibre d'en Roland, de Sitges desaparegut, el llibre és un record del passat. Totes les imatges són en blanc i negre i transmeten la història local. Aquesta història local que Sitges desperta tant d'interès i que crec que això és d'agrair, perquè en un poble on hem passat en 20 anys una població que l'hem duplicat, que la nostra història local aixequi encara avui en dia tant d'interès, n'hem d'estar molt satisfets. Des de la Regidoria de Cultura sempre donem suport a les publicacions locals perquè és molt important per nosaltres preservar la nostra història. Aquest llibre penso que fa molt bo el tòpic de que una fotografia val més que mil paraules, perquè realment les imatges de les fotografies són molt bones i recullen perfectament, suposo, l'objectiu d'aquest llibre, no? Que és recollir tot aquell Sitges desaparegut i recordar tot el que avui en dia veiem, i ho contrastes amb les fotografies que apareixes allà i realment és captivador. És molt important, penso, que aquest llibre reflecteixi el llegat patrimonial que tenim a Sitges, cultural i històric, i d'aquella època. El Sitges desaparegut és una novetat editorial que per aquest Sant Jordi es presenta amb una denominació d'origen pròpia. El llibre, des del meu punt de vista, constata la denominació d'origen de Sitges cultural. Hem de tenir molt present que de Sitges la cultura mou, penso, una part molt important de les activitats que s'hi produeixen. Jo no fa ni 24 hores estaven aquí en un concert de jazz Manouche, i ara mateix estem presentant aquest llibre, no? Penso que d'això hem d'estar-ne molt satisfets i posar-ho molt en valor. Un dels eixos d'actuació de la regidoria és promoure el talent local, dels artistes i dels escriptors, i ens hem marcat la voluntat de potenciar la nostra identitat singular que ens posiciona en el món. Agrair molt amb el Roland aquest llibre, tota la recerca i tota la feina que ha dut a terme, i no cal dubtar que veient tota aquesta sala el llibre serà tot un èxit. Moltes gràcies.
Gràcies.